Masia Piguillem, especialistes en l'organització d'esdeveniments. Vine a Masia Piguillem i fes el teu dinar o sopar envoltat de natura i en cuina de qualitat. Més informació i reserves a masiapiguillem.com.
A Ràdio Lot ens avancem al futur. Matrix. Matrix, un programa per descobrir les últimes tendències tecnològiques i totes les novetats en xarxes socials i aplicacions informàtiques. Matrix. A Matrix sabràs com et comunicaràs a cada moment. Si vols descobrir-ho abans que ningú, escolta Matrix a Ràdio Lot amb David Gené. Matrix.
Què tal? Com esteu? Avui farem un viatge en el temps i tornarem a un d'aquells salons dels anys 80 i 90 plens de màquines recreatives. Abans que les consoles conquerissin els menjadors de les cases, per jugar a videojocs havíem de fer-ho amb les màquines recreatives, les màquines arcade, i d'això va el Matrix d'avui. Us convido a relaxar-vos i venir de viatge Matrix amb mi els pròxims 25 minuts. Em dic David Gené, benvinguts a Ràdio Lot, benvinguts a Matrix.
Matrix, amb David Gené.
Com dèiem, avui al Matrix parlarem de màquines arcade, les recreatives de tota la vida. I ho farem amb en Mario Pol Martínez, autor del documental Arcadeologia. Què tal, Mario Pol? Com estàs?
Hola, bona tarda. Molt bé.
Explica'ns, pels qui no et coneixin, qui ets i a què et dediques?
Jo sóc investigador i professor a la Universitat de Miguel Hernández, d'Alacant, però també tinc una faceta artística, que és la de moure'm i dirigir productes audiovisuals, no? Entre altres coses, aquest documental que es diu Arcadeologia.
D'on ve aquesta idea de fer un documental precisament d'un tema... Als més joves els hi semblarà el pleistocè, no? Les màquines recreatives, aquelles màquines que havies de posar una moneda per jugar. D'on sorgeix l'espurna de fer aquest documental?
Pues, jo crec que és ve del minut zero, perquè jo sempre he viscut amb dues pantalles, no? La dels videojocs i la del cinema. I hi havia un moment que es devien de creuar entre les dues i era un repte, perquè, ja et dic, tota la meva vida he vist com el cinema no havia problema, estava legitimat com art, com medi social i com medi cultural, però els videojocs sí que tenia, ja cada vegada menys, però sí que tenia aquest lastre, no?, de que no sempre es veu com un objecte cultural, no?, com deia, o només com un objecte de divertiment, no?, o el que seria econòmic. I això m'ha fet sempre investigar al voltant d'aquests temes i, en concret, portant-me també al primer videojoc, que és l'arcade, per a entendre, com he entès també el cinema, estudiant Georges Méliès, Alice Guy o altres, no?, d'on venia aquest art i aquesta potència, no?, que després es transformaria.
Deu haver sigut una feina important, perquè estem parlant dels anys 80 o fins i tot 70, ja ens situaràs una mica en la línia temporal. Ho has fet sol? Has tingut ajuda? Perquè la feina d'investigació és complexa en aquest cas.
Sí, no. Mai m'embarcaria en un projecte d'aquest tipus sol, perquè, com tu has dit, no?, té una part d'investigació molt potent, però a més té una part pràctica, no?, una part de la filmació molt complexa i difícil. Si tu vols fer un documental, diguem-nos, seriós, o que vols, com nosaltres volíem, que arribessi al cinema, no? De fet, era una il·lusió que hem aconseguit, no?, que és el primer documental espanyol que s'ha estrenat en el cinema, no? Normalment sempre va cap a plataformes digitals o YouTube, etc. I bé, ho hem aconseguit, no? I això ha sigut... gràcies al meu grup d'investigació, que és el grup d'investigació massiva de la universitat, i alguns dels seus integrants, com Vicente Javier Pérez, que és la meva mà dreta, no?, i director de fotografia del propi film, que amb el qui m'he passat, bueno, i amb altres membres que m'he passat quasi 2 anys i mig, 3 amb la pandèmia, viatjant per tota Espanya, per tota la península, intentant trobar la resposta, no?, de qui preserva l'arcade o el videojoc en Espanya, no? I també, evidentment, pues, tota la col·laboració d'aquestes persones que ens han ajudat amb les preguntes, les qüestions i tota la trama que hi ha darrere, que és molt més ampla del que nosaltres creiem en un començament.
Uh-huh. I qui guarda aquestes màquines? On són aquestes màquines? Estan en cases particulars o hi ha algun magatzem, com a la pel·lícula Tron, que surt un magatzem amb màquines recreatives? Heu trobat algun magatzem similar?
De fet, hi ha mils de llocs totalment bojos, no? Crisis, perquè es pot dir que és una mica, com es veu al documental, una mica de Indiana Jones, no? De vegades, perquè pots trobar-te una de les màquines més difícils que havia desaparegut del sistema espanyol, que era el fi del temps, el fin del tiempo. Es va trobar, de fet, en un garatge d'una senyora major, no me'n recordo, en Galícia, no? 30 anys desaparegut, i esta era l'única còpia que quedava, no? Altres màquines, com per exemple una màquina que va fer Àlex de la Iglesia, que va rodar Àlex de la Iglesia en filmació i que es diu Marbella Vice, Marbella... No recordo el nom, però bé, va ser l'origen de Torrente. També hi queden només 6 o 7, no?, a Espanya, i estan per tot arreu. És veritat que ja es comencen a sortir grans projectes de recuperació, museus al voltant del videojoc, inclús la Biblioteca Nacional d'Espanya, no?, que està començant ja amb projectes de recuperació mitjançant el depòsit legal dels videojocs. Però és una feina entre molta gent, del fan més petit i més solitari a, com deia abans, entitats més elevades com pot ser la Biblioteca Nacional o els museus dels videojocs.
Jo tinc una pregunta, una curiositat que se m'està menjant per dins. Jo quan era jovenet i anava a jugar a les màquines aquestes, hi havia un objecte misteriós, un objecte màgic, que molt poca gent el tenia, que era la clau per poder tenir partides gratis. Entenc que això, ara que heu fet el documental, en algun dels casos també havíeu de necessitar aquestes claus per poder accedir, perquè no crec que anéssiu tirant monedes de 5 duros o de...
No, això ja està més que solventat, no? Aquest problema ja els han trucat de totes les maneres possibles, però et diré que aquest era només una de les parts màgiques dels llocs, perquè hi ha coses molt més estranyes, com per exemple ens hem trobat, que ens han explicat, no?, tot el procés de xips suïcides, xips que si tu intentes trucar-los o recuperar el joc, directament solten un àcid i es moren. I això passava amb màquines importants espanyoles, com de l'empresa Gaelco, que de fet estava radicada, no sé si en Barcelona, si no recordo, sí, crec que sí, i Gaelco va fer aquest tipus de xips que només amb especialistes s'han pogut recuperar. O sigui que hi ha la clau màgica que tu dius, però hi ha mil altres eines, no?, totalment que desconegudes per a nosaltres, que ens van quedar com dient, però això era necessari en aquell moment? I clar, ens explicaven que sí. En un món en què tu enviaves una màquina al Japó i sense internet i els medis de comunicació actuals als anys 80, tot el món podria fer pirateria amb ella, no? I tu no te'n donaves compte, no? Així que sí, és un món també molt, molt, molt gros, el de la defensa dels jocs en aquell moment. Mm-hmm.
Explicaves, parlaves ara del cas de Gaelco, per exemple, però no era l'única. Va ser una època també en el que la indústria del videojoc a l'estat espanyol era puntera, era una indústria que funcionava molt bé, segurament conjuntament amb al Japó o als Estats Units, on també hi ha un dels focus de creació de videojocs, que era més important. Per què en aquell moment aquella indústria?
Sí, com ben dius, estàs dient, nosaltres vam tenir una època que es deia comúment l'edat dorada, no? L'edat d'oro del videojoc espanyol a tota la península. I va ser tant a la faceta dels arcades, no?, com de màquina en aquesta Gaelco fent màquines recreatives, com a la microinformàtica, que van tenir moltes empreses, Dynamic, Herbe, Opera i molts jocs a Espanya que funcionaven en cinta de casset la majoria de les voltes. I jo crec que, com tu dius, van tenir un èxit molt potent dins de la pròpia Europa i dins del món, perquè sempre ho han sigut, i jo crec que ara també, els espanyols som a la península creadors molt, molt creatius, són molt creatius. no som grans negociants. Jo crec que el nostre problema sempre ha sigut que anem en darrere en els negocis i, per exemple, els francesos ens van passar per davant, o els anglesos també, en la, vull dir el que és la, la indústria del joc, no? Del videojoc. Però nosaltres, aquesta creativitat, no vam saber trasladar-la a quan van les consoles van a, de 16 bits van a començar a aparèixer i no es van a adaptar a aquest sistema. De fet, ara actualment jo crec que són molt potents en Espanya en el que és el videojoc de mòbil, per exemple, que és un videojoc que no necessita tanta estructura econòmica, però on podem potenciar aquesta creativitat. No? A veure si aconseguim ja passar al següent nivell. De tota manera, també, i parlant ja concretament dels arcades, és important dir, per exemple, que Gaelco, que això surt al documental i em va fascinar, va ser una de les tres empreses que podia competir amb Japó i Estats Units en chips 3D. O sigui, eren tan bons que només Espanya, Estats Units i Japó va fabricar chips 3D. Van ser els primers d'utilitzar polígons tridimensionals als arcades al món. O sigui, que si haguessin continuat per aquesta línia, haguessin tingut un altre futur.
Abans comentaves també que heu estat 2 anys i mig, 3, amb el tema de recopilar informació i de preparar aquest documental. Com impacta una pandèmia global a l'hora de preparar un projecte com aquest, que és un projecte, com bé deies, col·laboratiu, un projecte que implica anar a visitar gent, d'anar a buscar pels garatges de les cases de la gent? Com us va afectar a vosaltres?
Uf, va ser una epopeia perquè, mira, a mi concretament, just em van donar una petita beca de 3 mesos per anar al Canadà, per a treballar amb Ubisoft, precisament, i vaig dir, vale, fem un petit stop i acabem el documental just a la volta. Bé, jo vaig tornar en gener del 2019 i en febrer ja va començar a Europa i a Espanya tota la pandèmia. I va ser, hòsties, què ha passat, no? Vam aturar tot i teníem dues solucions, o acabar ja el documental o esperar-nos a uns unes entrevistes que per a nosaltres eren fonamentals, entre elles la de la Biblioteca Nacional d'Espanya, perquè aquesta havia començat mesos abans de jo anar-me'n al Canadà i, a més, legitimava d'alguna manera una pregunta que volíem també resoldre. És a dir, val, els fans, la gent a peu, d'una forma molt altruista, està recuperant el videojoc, però les entitats estatals què estan fent? No? Era important intentar donar-los veu a veure què feien, no? I vam esperar, es va retrasar 5 mesos més el documental a poder fer aquesta entrevista. De fet, va ser una de les primeres entrevistes en les que jo recordo de treure papers que indicaven que hi havia Covid, o de treure les mascaretes, perquè, clar, tot el documental havia sigut sense mascaretes i sense cartells que estava ple, tota la biblioteca, ple de cartells d'aquests, i els vam treure perquè dins, buf, no vull creure... fer aquí un buit temporal, no?, dins del propi documental i va ser curiós. Però és veritat que van tenir sort, només quedaven 2 o 3 rodatges importants.
És la teva primera experiència al capdavant d'un documental. Com ho valores? Perquè déu-n'hi-do, primera vegada i a més que t'enganxi a mig rodatge una pandèmia. Com ho valores, això?
Sí, és la primera vegada de documental llargometratge, no? I estrenat al cinema. I bé, al començament tot anava bé. Els 2 primers anys era tot molt divertit. Jo crec que el gran problema va sortir, a més de la pandèmia, el dia 0 que comences a muntar el documental i que et veus amb 10 discs duros, no? Ple de 4.000 milions de megas ahí i d'entrevistes, no? De per on comencem, quin és el fil, ho teníem més o menys al cap, no? Els 2 o 3 fils que es podien creuar en el propi documental per fer-lo més divertit. Però és una cosa titànica i al començament et veus totalment superat, no? Però és ficar-te a la teua habitació, no sortir en 3 mesos, no? I ahí en l'oscuritat, no? anar muntant i veient que el que passa. De tota manera, després surts amb això, la primera versió durava 2 hores i mitja, el productor em volia matar, diu, vale, ja que he tallat, perquè si volem anar al cinema això no són els models, etcètera, no? I això va ser per mi la cosa més dura, perquè una cosa molt bonica i a la mateixa vegada molt difícil d'un documental és que és molt orgànic. tú no puedes controlarlo desde el cap a la fi como podrías controlar una película, ¿no? Con un storyboard y un biotecnic. La gent de vegades contesta coses que tu no volies o que van per un altre costat, comences a descobrir altres coses i te'n vas cap a aquest costat, etc. No? I jo crec que és molt bonic deixar-lo créixer, a veure a on et porta, sempre amb un objectiu d'investigació, d'acord? Però veure també que com aquest joc, no? Que també és una espècie de joc, pot créixer.
La pregunta del milió, abans deies que es va estrenar fa uns mesos, pels oients que ens estiguin sentint i que vulguin veure aquest Arcadeologia, on poden comprar-lo, on poden veure'l?
Doncs ara mateix estem finalitzant ja per fi, després de cinemes, els festivals. Ja acabàvem el calendari de festivals precisament al desembre i de presentacions i també del cinema. I això vol dir que, bé, si cau algun festival més, d'acord, però ja seria una cosa més anòmala, presentacions continuarem fent, però ara el que anem a fer és negociar, anem a començar, de fet ja hem començat a negociar amb possibles plataformes digitals, no puc dir encara quins noms, però sí que anem bé a veure en quina podem col·locar-la per a que es pugui veure per un costat en aquesta plataforma. Però també des de sempre s'ha pogut comprar el Blu-ray i el DVD en la pàgina de la productora, que és finestesia.es. Si no, es pot accedir fàcilment mitjançant internet.
Perfecte, ja sabeu. Finestesia.es, allà trobareu la versió en Blu-ray, la versió en DVD, i si no, una mica de paciència i aviam quina serà aquesta plataforma de streaming que faci aquesta aposta per a Arcadeologia. Et volia preguntar, en plataformes de streaming la idea és mostrar el documental tal qual o hi ha la possibilitat de fer-lo en format sèrie, capítols, tipus com en el seu moment va ser Netflix que va fer High Score, pensat no tant en màquines recreatives com en la història en si dels videojocs?
De fet, ells mateixos, hi ha una plataforma que li ha agradat molt aquest projecte i de fet ens ho ha plantejat. Perquè li vam contar que teníem una versió de 2 hores i mitja i ens van dir, per què no fer una sèrie amb tot aquest material? I jo estava com, no, ja no puc més, no? Si ho fessin, que potser sí, seria, com tu has dit, abarcant més enllà de l'arcade, no? I sempre potser mantenint aquesta tònica una mica diferent de documentals com el que has citat, perquè High Score ens agrada molt, però el que nosaltres volíem sortir de, que és una cosa que es pot veure a l'arqueologia, dels clixés i els llocs comuns de no anem a parlar una altra vegada de Mario Bros, ni de Pac-Man, ni del Miyamoto, que ens agrada molt, però sempre és el mateix, no? Volíem precisament donar una altra tònica, una altra visió diferent, però almenys original, no? Perquè sempre caiem moltes vegades en parlar, no?, de Kojima, de l'altre, i està molt bé, però comença a agradar-me més uns documentals que ja que creiem que estem en una posició del videojoc que es podem especialitzar-nos més, no?, en aquests documentals. No? Poca gent jo crec que aniria ara a veure un documental, per exemple, només de cinema. No? Ja vas a una cosa més específica de cinema noir, no?, de ciència-ficció. Crec que hauria ja començar a passar als videojocs de la mateixa manera.
Mm-hmm. A més, segurament en aquella època... els que jugàvem, i ho dic en primera persona perquè en aquest cas és una de dels meus hobbies i passions des de ben petit, érem una franja molt concreta, normalment érem nois, no hi havia gaires noies que juguessin, una franja d'edat en aquell moment, doncs posa-li de 7, 8 a 17, 18 anys. Però afortunadament això ha canviat i avui en dia tenim una indústria del videojoc que arriba al públic massiu, tenim una indústria del videojoc en el que el paper de la dona ha guanyat moltíssim terreny i això ha beneficiat a la indústria en global i afortunadament les coses han canviat molt, però convé també mirar enrere i veure d'on venim per saber on hem arribat, no?
Sí, mira, David, que jo moltes vegades he començat algunes presentacions demanant perdó perquè en aquest documental no hi ha moltes noies, no? Però precisament és... Hi ha algunes, però precisament és perquè no volíem mentir, no? Aquest moment va ser d'una manera, és un moment històric i s'ha de reconèixer com tal, no podem canviar la història si volem entendre-la bé precisament per no cometre els mateixos errors, no? I per trencar, no?, este techo de cristal, no?, que moltes vegades, no?, ens trobem amb el factor de les dones. I és veritat que en el món de l'arcade va ser un món més masclista, més tancat, per a gent friki que d'alguna manera de vegades també sentia una mica excluïda, no tot el món, exactament. Però eren les redes socials dels homes, dels xiquets, en aquell moment, no? I sí que va també suposar una, diguem, una... oblidar també de vegades el que hi havia algunes dones darrere en aquesta indústria, però la història una altra vegada les ha soterrades, no? I això sí que es nota. No és el cas espanyol, no vam tindre moltes, i en havia, però, com tu deies, això s'ha trencat i ara, bueno, les xiquetes, les dones, les noies estan totalment implicades en la creació i el desenvolupament i al jugar als videojocs, no? I això és molt, molt important perquè també amplia, no?, el camp molt.
No, la visió i l'ampliació de sensibilitats en aquesta indústria bé ha fet que es converteixi molt probablement en la primera indústria d'oci a nivell planetari. Et volia preguntar també, ja que estem en un tema de tòpics, el paper de la dona en el món dels videojocs, un altre tòpic és la mala influència, de fet, aquesta setmana mateix sortia a les notícies, la mala influència que són els videojocs en els infants. I és un tòpic que és recurrent. Moltes vegades hi ha una mala notícia i de seguida el primer que diuen és que hi jugava videojuegos. Bueno, i probablement també, no sé, menjava amanides i bevia sucs i vull dir, segurament que jugui a videojocs no està en l'arrel del problema. Jo et volia preguntar per aquest tema del videojoc, és cultura, no és cultura? Com ho hem de considerar això? Com ho hem d'agafar? Com defensaríem els que ens agrada aquest món que realment els videojocs són cultura i que com qualsevol cosa, en la seva mesura, doncs fan bé a la gent?
Potser hi ha moltes maneres de trobar una defensa per això, des d'un punt de vista molt acadèmic, molt col·loquial. Jo, mira, vaig a contar una cosa molt personal, no? Un dia estava jugant un videojoc, el vaig acabar i vaig deixar el control de la consola ahí a la taula, vaig mirar a l'infinit i l'experiència havia sigut tal que em vaig adonar que jo no era la mateixa persona. En aquell moment vaig saber que això m'havia passat amb grans novel·les, amb grans còmics, amb grans pel·lícules, i em vaig donar compte que si això m'havia passat amb un gran videojoc, ningú em podria dir si això era cultura o no, o art o no, no? Jo ho tenia molt interioritzat. A partir d'això, que hem arribat a tal punt en els videojocs, han evolucionat a tal punt els videojocs, jo crec que ja podem parlar d'un medi totalment amb el seu propi llenguatge, la seva pròpia cultura, i capaç de, com tu deies, d'afrontar inclús el propi cinema com a un nou mitjà d'entreteniment i de comunicació futur, no? Que ja la seva economia ja està al mateix nivell i moltes vegades superant-la, no? El propi cinema. Clar, estem parlant a més d'un mitjà que té el seu propi llenguatge. És a dir, per exemple, per a mi el cinema té una cosa que no té altres arts, no? Que és el muntatge. Això és una cosa, el control de l'espai i el temps al voltant del muntatge és una cosa, una idiosincràsia del cinema. El videojoc, amb aquesta interactivitat, amb aquesta acció entre jugador i màquina, ha creat una manera de transformar o de traspassar missatges pròpia. I això no es pot rebre en una novel·la de la mateixa manera o en una pel·lícula de la mateixa manera o en un còmic, no? Que parlaríem, per exemple, el còmic amb les següents pàgines o vinyetes. I això ha fet, per exemple, que ja la cultura del joc tingui el seu propi moment, no? Que és veritat que hi ha molts medis que directament veuen videojoc, l'assassí de la katana i tot això, no? Que l'ataquen. Sí, són els titulars de la premsa groga moltes vegades. Jo diré que ja es va trobar una notícia que m'ha encantat i és que està a internet, ho podeu veure, van pillar a un tipus del Sant que pagava al públic 200, no sé, lliures, no sé què era, si li enviaven notícies dolentes al voltant del videojoc. O sea que, imagina, no? Ja hem arribat a això. Però sí, si jo he assassinat algú per jugar a videojocs, pues, doncs totes les persones que estan veient, no sé, les pel·lícules de Bruce Willis, imagina, no? Que hi ha molts més morts moltes vegades que als videojocs.
A més, també parlem d'un mitjà que malgrat que hi ha té prou història com per fer documentals històrics, per entendre'ns, és un mitjà relativament nou. De fet, segurament la generació boomer, aquesta generació de nascuts anys 60-70, serem els primers que podrem explicar-los als nostres fills o ajudar-los a entendre o a dosificar l'ús dels videojocs, però els nostres pares no sabien ni el que era allò. Aleshores, érem una mica orfes digitals quan ens posàvem davant d'aquesta recreativa, quan ens posàvem davant d'aquest ordinador o d'aquesta consola. Abans comentaves també un tema, així has fet una pinzellada que no volia deixar passar per alt en aquest Matrix d'avui, que és el tema dels emuladors. Segurament hi ha molts nostàlgics d'aquestes màquines recreatives. Si algú tingués ganes de recuperar i jugar amb alguns d'aquells jocs que segurament jugava al bar del seu poble o al saló de recreatives de la seva ciutat, on pot trobar informació sobre aquests jocs o fins i tot jugar-hi?
Hi ha diverses maneres, no? Una d'elles ja hem parlat, que és anar directament a les pròpies sales recreatives noves que s'han format o els propis museus en els que es poden jugar, que per cert, jugar ja a aquestes màquines comença a ser difícil o si no un problema patrimonial, perquè si tu vas, per exemple, al Museu Arcade Vintage, no? Aquí a Alacant, que surt al documental i que és un agent molt potent, tu pots jugar al Pongo original dels anys 70. I jo quan veig els nanos allà porrejant ahí la pantalla i tot, i dient, madre mia, això val molts diners, és una part de la història, què fem? Clar, perquè el dilema ja he parlat abans, el medi és la interacció. Si tu no pots anar a un museu d'un videojoc i només veure ahí un gameplay mort, no és la mateixa sensació, no? I aquí podríem afegir que si tu no estàs jugant al moble original amb els spinners, no? los mandos originals i tot això, la sensació és molt diferent. Inclús la pantalla, de veritat, us dic per experiència, canvia. No? Aquest és un problema que una de les solucions ha sigut, com tu ben has dit, l'emulació. L'emulació, bàsicament, el que vol dir és agafar aquest software, aquest videojoc, que estava originalment en una placa, i introduir-lo en nous sistemes, com per exemple Mame, no? Que és una plataforma web on pots jugar o baixar-te aquests jocs, a sistemes actuals. Això té un preu, i és que totes les vegades tens que adaptar a aquest joc. I això vol dir perdre una capacitat lumínica o gràfica, que serà diferent a una pantalla actual d'avui dia, perdre uns sons d'estil chiptunes, que no sonaran igual per molt que vulguem, no? Etc. I és el gran dilema. Si és per una cosa més amateur no passa res, però si estem parlant d'una cosa patrimonial o històrica, aquí ja hi ha el problema. No és el mateix tindre, no sé, les Menines en una reproducció que tindre l'original. Què fem, no? És un dilema. Jo crec que són dos sistemes que han de conviure. De fet, hi ha gent que diu que tot el que és hardware algun dia es morirà i que hem de trobar molt l'espectre digital, no? Cuidar-lo més. Però ja que estem parlant de les Menines, i amb això acabo, jo recordo que quan estava a Història de l'Art a l'institut i em posava en aquest quadre en els llibrets, així en petitet, jo deia, això no ho entenc res, això no m'agrada res, per què li agrada a la gent això? I ja quan vaig voler, no, al Museu del Prado, ja vaig dir, vale, ara ho entenc. Això passa molt amb els videojocs i els videojocs antics. La sensació de jugar, per exemple, al Tron, en la màquina original, amb els seus neons, amb aquesta idiosincràsia pixelada i hortera, no?, dels anys 80, és molt diferent a veure un vídeo en YouTube, però moltíssim, no? I és el que hem de pensar-hi, no?, al voltant d'això. Sí.
Mm-hmm. Al final estem parlant això d'una experiència, i com passaria amb la música, com passaria amb la pintura, com deies, o amb una pel·lícula, res millor que consumir-ho amb el seu ecosistema natural, amb l'ecosistema en el qual va ser pensat, no? I faltaria també una mica aquella olor de fum i de Coca-Coles, sí. i de cerveses del bar o de la sala de recreatives. Anem encara n'hi ha la recta final. Mario Pol, plans de futur. Quins plans tens tu i quins plans té la teva criatura, el documental?
Bé, el documental ja està parit, el nen ja ha sortit, ja, com hem dit abans, i és veritat que estem una mica ja cansats, però en el bon sentit, no? D'aquest xiquet, no? Ja ets adolescent, ja pots anar-te'n. I el pla és directament aprofitar-lo per a plataformes de streaming i després continuar, evidentment, fent projectes d'aquest tipus. És vital que jo necessitava estudiar primer l'arcade perquè per a mi, i defendre'l, perquè per a mi l'arcade era, com dic sempre, és com un haiku. És la base, aquest poema que en quatre frases pot dir japonès, no? Pot dir-te moltes coses. I això era per a mi l'arcade. Com en quatre píxels i en una sola pantalla, moltes vegades, i amb un guió, bueno, no sé si tenien guió moltes vegades, podien fer una obra d'art tan important com fer el Pac-Man i tot el que ha donat el Pac-Man o el Mario Bros o el Bomb Jack o alguns d'aquests icons, no? O el Space Invaders. Ja he resolt això i ara anem a continuar amb nous projectes de videojocs. No es pot encara dir el que estem treballant, però sí que ho estem fent. I nada, sí que és veritat que anem a expandir ara al joc en general, això és veritat, perquè l'arcade ja crec que ho tenim ben definit i anem a expandir.
Estarem atents i tant de bo que tinguem oportunitat de parlar-ne en una futura edició del Matrix, d'aquest projecte que esteu treballant, que està al forn ara mateix, sí, i que veurà la llum en un futur. Mario Pol Martínez, director del documental Arcadeologia, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos avui al Matrix.
A vosaltres, moltes gràcies.
El nostre episodi d'avui s'acaba aquí. Abans d'acabar, us recordem també que podeu contactar amb nosaltres a l'adreça del programa matrix@volcanic.cat i que podeu escoltar els anteriors episodis des del servei de ràdio a la carta de la web de Radio Lot, radiolot.cat, i des dels directoris més populars de podcast, Spotify, Apple, Google Podcast i iVoox. Fins aquí un nou capítol de Matrix. Un agraïment per l'Almudena, que ha col·laborat en la producció del programa, i també als companys de Radio Lot per acabar de fer la màgia necessària per fer-lo sortir en antena. I recordeu, ja queda menys pel pròxim Matrix amb nous personatges i noves històries del món connectat en el que vivim. Avui, però, desconnectem.
Matrix, amb David Gené.